A Catalunya Ràdio, tot gira migdia.
Esports fins a les 3, a la sintonia de Catalunya Ràdio. L'ironia del calendari de la primera divisió de futbol fa que després del Barça-Getafe d'aquesta tarda, l'equip blaugrana s'enfronti als seus immediats perseguidors a la Lliga, Sevilla, València, Madrid i Villarreal, i si tot va bé, amb un coixí de 5 punts sobre el segon. Temps per aprofitar el bon moment en l'aspecte psicològic i més, després que tots aquests rivals no viuen el seu millor moment. I temps per recuperar aquest bon moment psicològic per l'Espanyol, que juga al camp del Racing aquesta tarda en un partit complicat. Hi ha qui ho nega, però la presència per primer cop del secretari tècnic Paco Herrera en un desplaçament demostra que és un partit molt més important del que sembla per l'equip. I vull fer també una referència especial a un partit transcendent aquesta tarda. El Barça d'handbol busca guanyar la pista del Kiel alemany, una de les més difícils del món, si no es vol complicar i molt les opcions a la segona volta. Ho viurem intensament al Tot Gira, com viurem tot el que faci referència al nostre esport, el català. 30 minuts per fer-ho, sintonia, i comencem a girar. I el primer que fem és buscar un resultat d'últimíssima hora. La Lliga CB de bàsquet, el Rico Manresa rebia l'Estudiantes del Nou Congost. Ens ho ha explicat a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació l'Ernest Macià, però encara ens faltava saber el resultat. Com ha anat, Ernest? Bona tarda.
Bona tarda, Xevi. Doncs cinquena victòria del Rico Manresa aquesta temporada, això sí, no sense suar, perquè el Rico ha aconseguit guanyar 68-60, però després de dos primers quarts on només ha notat un triple de 14 intents. Les pèrdues de l'equip de Madrid, les pèrdues de l'Estudiantes i el bon rebot ofensiu del Manresa han mantingut els manresans dins el partit, i quan han arribat els triples, el Rico Manresa s'ha aconseguit distanciar en el marcador i arribar en un final relativament tranquil. Al final, 68-60, victòria de l'equip de Jaume Ponsarnau.
Doncs baixa vestidors, Ernest. Més endavant buscarem també les reaccions del Rico Manresa, segurament del seu tècnic Jaume Ponsarnau, amb aquesta victòria contra l'Estudiantes. Ara sí, passen dos minuts de dos quarts a tres. Parlem de futbol amb moltes incògnites. Jugarà Messi, jugarà Gleb, jugarà Pedro, Bojan? Aquesta és la gran pregunta que es fa ara mateix al culer de cara al partit contra el Getafe. Un partit que després dels que es van jugar ahir pot donar un important coixí a l'equip de Guardiola en el lideratge de la primera divisió. Sandra Sarmiento, bona tarda.
Bona tarda.
Recordem que és l'últim partit, ja ho dèiem, abans dels quatre seguits amb rivals directes a la Lliga, i en cas de victòria aconseguien un coixí de 5 punts de marge sobre el segon.
És una magnífica oportunitat per establir una distància còmoda amb els rivals després de la derrota del Villarreal a casa amb el Valladolid i l'empat entre el Sevilla i el València al Sánchez Pizjuán. Per aconseguir-ho, però, el Barça haurà de superar l'escull del Getafe, i no serà fàcil, com ja va dir ahir Pep Guardiola.
Jo sóc de l'opinió que per guanyar la Lliga no hi ha partits més importants que altres, ni partits de primera ni partits de segona. El partit més important a la Lliga és el que ve, i el que ve és el Getafe, i veient la seva trajectòria a la Lliga de fora de casa, amb l'entrenador que té, un entrenador amb molta experiència, que sempre que ha vingut amb els equips aquí a l'estadi sempre ha creat problemes i molts, ha guanyat no només una vegada sinó diverses, on tenen jugadors. El Getafe no és un equip que quan va pujar pensar amb tots que potser estaria poc temps, ja porta molt temps assentat.
L'equip s'ha entrenat aquest matí al Camp Nou i Guardiola ha decidit convocar tots els futbolistes disponibles, és a dir, que Messi també ha entrat a la llista i fins última hora no decidirà els tres jugadors que deixa fora. Ja ho vam explicar ahir, l'equip s'ha concentrat i a les 6 de la tarda arribaran a l'estadi.
Per tant, podem especular en aquests 5 punts de diferència per afrontar els pròxims 4 difícils partits de la Lliga. També ho podem fer, i de fet és el que hem de fer ara mateix, sobre el possible la substitut, o fins i tot si pot arribar a jugar Messi, a l'11 inicial aquesta tarda.
En principi, Gleb, Pedro i Bojan són les opcions de Guardiola per ocupar el lloc de Messi si és que no juga. El bielorrus seria el primer candidat, però amb Guardiola no se sap mai. Ara bé, tenint en compte que aquest partit arriba després de partits internacionals, segur que hi haurà força canvis a l'alineació.
Per tant, estigueu pendents durant tota la tarda de l'antena de Catalunya Ràdio, del Tot Gira, i també de la transmissió en Puyol, perquè segur que quan la Sandra sàpiga, primer, si Messi pot jugar aquest partit, si entra a la convocatòria, i segon, qui entra en l'11 inicial, ens ho explicarà a l'antena de Catalunya Ràdio. Parlem també del rival d'aquest Barça, del Getafe. Mal record, segurament, per tots els culers. Qui més qui menys recorda aquell 4-0 a la Copa. Però ara, Isaac, Vilalta, per on arriben els perills de l'equip madrileny?
És un equip ben diferent, perquè d'aquell del 4-0 a la Copa, aquesta tarda al Camp Nou només podrien repetir 3 jugadors del Getafe. Són Contra, Casquero i Celestini, a més. L'equip madrileny també ha canviat l'entrenador. Fa un any i mig els entrenava Schuster i des de llavors han passat Laudrup i Víctor Muñoz a la seva banqueta. Quin Getafe presenta, Víctor? Tàcticament, un equip amb pocs canvis, mantenint el 4-4-2. Els noms que destaquen són els de la part ofensiva, amb Granero i Gavilán a les bandes i Alvin i Soldado en punta. Tots reuneixen qualitat tècnica, joventut i fins i tot atreviment, però la referència de l'equip és Javi Casquero, 32 anys, i l'únic jugador del Getafe que ha disputat els 990 minuts en partits de Lliga aquesta temporada. Casquero, mig centre, també aporta gols gràcies a la seva qualitat del xut. El Getafe arriba al Camp Nou amb les baixes del català Balanguer i de Kepa, el davanter andalús, però recupera el Cata Díaz i Manu del Moral. Mirant les estadístiques, atenció amb l'equip de Víctor. Fora de casa només ha perdut un partit, i és que dels 13 punts que té, 8 els ha sumat lluny del Coliseum.
Queda clar, doncs, que aquest Getafe no és una venta focs i un partit assequible pel Barça, sinó que segurament s'ho haurà de treballar de valent. A més, ahir Pep Guardiola destacava la feina de Víctor Muñoz al capdavant d'aquest equip. Per cert, que el club s'ha pres seriosament el poc públic fins ara al Camp Nou, hem estat explicant aquestes últimes setmanes. Avui el partit és a les 7, una hora, almenys així ho sembla, més adequada perquè hi vagi gent, i a més, Jordi Nom de Déu, també han preparat, el Barça em refereixo, una sèrie d'actes, d'activitats, per sumar-hi més gent.
I és que després de 3 partits de Lliga consecutius a l'estadi disputant-se dissabte a les 10 de la nit, avui, com deies, l'horari sembla propici per tornar a omplir el Camp Nou. El club té la intenció que la d'avui diumenge sigui una jornada familiar, i per això s'han organitzat diverses activitats a l'esplanada del Camp Nou, pensades sobretot pels més petits. Hi haurà pallassos, animadors, música, concursos i pintures. Tot això a partir de 6:15 de la tarda, que és l'hora que s'obriran les portes del Camp Nou. La intenció és que els nens participin activament d'aquestes activitats i d'aquests jocs i el temps passi volant la prèvia del partit. L'activitat estrella és un concurs de precisió en els xuts amb premi per als guanyadors, i es repartiran també fins a 1.000 globus i banderes amb els colors del Barça. El club, el Barça, també ha fet un esforç per agilitzar la venda d'entrades amb innovacions en el servei del seient lliure, un nou sistema per adquirir localitats a través de la web del club i descomptes per als abonats.
Ja veurem, quan sapiguem l'assistència al Camp Nou per aquest partit, si ha funcionat aquests actes, aquestes iniciatives del club per portar més gent, si és l'horari el que realment era decisiu perquè hi hagués menys gent, o si seguim amb la baixa participació. A 6:15, com deia el Jordi, s'obriran les portes del Camp Nou per aquestes activitats. Poc temps després, a partir de les 6, a Catalunya Ràdio ja podrem sentir la transmissió en Puyol.
Hi ha un equip a la Lliga en estat de gràcia.
Este año, francamente, hasta cuando no queremos marcar, marcamos.
Amb uns jugadors eficients i solidaris.
En línies generals, l'equip està en molt bon to. Té una gran solidaritat a ajudar.
Mentre els seus rivals de sempre es troben amb dificultats.
Es que no entiendo tanto de fútbol como crees, eh?
Avui, a les 7 de la tarda, escolteu un nou episodi de la Lliga amb el Barça-Getafe per Catalunya Ràdio. Seguiu-lo amb la transmissió d'en Puyol des d'una hora abans, amb el seguiment en paral·lel del partit Racing Espanyol. I també sincronitzat amb TV3 a través del sistema dual de la TDT.
Si mis pies están preparados, marco. Y muchas veces tenemos pocas ocasiones, pero siempre marco.
Recordeu, avui, a partir de les 6 de la tarda, escolteu el que fan els de Guardiola al Barça-Getafe.
La transmissió d'en Puyol de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Si ets un autèntic fan del Canto del Loco, et mereixes un descompte. Si ets LKXA i tens una targeta de la Caixa, quan compris l'entrada a Servicaixa per la gira LKXA et porta el Canto del Loco, aconseguiràs un 25% de descompte. Què estàs esperant? Informa-te'n i segueix la gira a LKXA.com.
I també important d'aquesta informació esportiva aquesta tarda, aquest Barça-Getafe al Camp Nou, a partir de les 7, les 6, la transmissió de Catalunya Ràdio. Però abans, la jornada de primera divisió començarà per nosaltres a les 5, amb el Racing de Santander espanyol. Tot i que l'entrenador de l'equip blanquiblau, Tintín Márquez, no veu l'equip en una situació delicada, la presència en aquest partit del secretari tècnic de Paco Herrera, que acompanya l'equip per primera vegada enguany en un desplaçament, dona una idea de la transcendència real. Crònica des de Santander. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda. El tècnic i els jugadors de l'Espanyol són conscients que el d'avui no és un partit qualsevol. Saben que una ensopegada aquesta tarda a Santander agreujaria encara més la situació delicada que viu l'equip. En aquest desplaçament, la plantilla ha rebut el suport del director esportiu Paco Herrera. Tot i que habitualment els caps de setmana viatja per veure futbol, aquesta vegada ha volgut fer costat als jugadors i al tècnic. Diu Herrera que Tintín Márquez està molt serè.
Tintín està molt tranquil. Està molt tranquil i lo que creo que desde la sensatez estamos demostrando todos que estamos con él y que estamos con el equipo. Por lo tanto, él no necesita que nadie venga a apoyarle por sí mismo. Él es capaz de sacar esto adelante.
Paco Herrera, però, reconeix que la situació és delicada. Recordeu que ahir Tintín Márquez deia que la situació no era tan greu, no era tan complicada. Herrera reitera que confia en Tintín Márquez, de fet és la seva aposta personal, i avança que la seva continuïtat no depèn del partit d'avui al Sardinero.
És mi recomanació. El club me escuchó y le pareció una buena solución. Por lo tanto, mi deber es estar con él hasta el último momento, si llega, pero que es algo que ahora mismo os puedo asegurar que no existe en el club esa situación y esa sensación, al margen de lo que pueda pasar esta tarde, os lo puedo asegurar.
I per aixecar la situació de l'equip, Tintín Márquez apostarà pel mateix bloc del partit contra el Numancia de diumenge passat a Montjuïc. L'únic canvi per al partit d'avui contra el Racing que s'espera és Àngel pel lesionat Román. El Racing de Juan Ramón López Muñiz està en un moment gairebé idèntic al de l'Espanyol. Necessita una victòria que li doni tranquil·litat a la Lliga. El Racing està viu en tres competicions, a la Lliga, a la Copa, classificat pels vuitens, i a la UEFA, a una victòria dels 32ens de final. L'equip cantàbric juga a Europa per primera vegada a la seva història, després de la gran temporada passada amb Marcelino a la banqueta. Plou a Santander i s'espera que el partit d'aquesta tarda al Sardinero estigui passat per aigua.
Per tant, dos plats forts avui a Catalunya Ràdio, aquest Racing espanyol amb el David Clopés i l'Albert Benet, i posteriorment aquest Barça-Getafe amb el Puyal, amb la Sandra Sarmiento, tot l'equip de futbol a Catalunya Ràdio. Però també estarem amb un ull posats a la resta de partits que tanquen aquesta 12a jornada de Primera Divisió. Perquè el gruix de la jornada comença a les 5, per exemple, al Mallorca-Màlaga.
Dos equips que conviuen en una perillosa zona mitjana baixa de la classificació i que busquen punts per estar tranquils. Els mallorquins fa gairebé un mes que no guanyen, tot i que només han perdut un partit al seu estadi. I el Màlaga és ara mateix a només una victòria de la zona UEFA.
Osasuna-Almeria.
Si l'Osasuna no aconsegueix la victòria, la situació començarà a ser molt delicada. De moment, les xifres de José Antonio Camacho no són, ni molt menys, millors que les del seu predecessor, la banqueta navarresa, el Cuco Siganda. L'única equip que no coneix la victòria contra un Almeria, que es mostra com un ferm candidat a ser l'equip revelació de la Lliga.
Numancia Atlètic de Madrid.
Saber quina cara donarà l'irregular Atlètic és el més destacat del partit. El tècnic Javier Aguirre va dir que en 6 o 7 partits han d'estar en zona Champions, però al davant tenen un Numancia que encara recorda la remuntada a Montjuïc contra l'Espanyol, però que és molt a prop també de la zona de descens.
I per acabar amb aquests partits de les 5, Sporting de Gijón Betis.
Si abans dèiem que l'Almeria aspira a ser l'equip revelació de la Lliga, el seu rival més ferm en aquest apartat és l'Sporting de Gijón. Ha guanyat 7 dels últims 8 partits que ha jugat entre Lliga i Copa, però davant hi tindrà un Betis també en bona forma, ja que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. Els dos equips són més a prop de la zona europea que de la de descens.
I tancarà la jornada a les 9 el Deportivo Atlético de Bilbao.
Molt discretament, el Deportivo ha anat escalant posicions fins a ser 7è i l'Otina assegurant el seu lloc, tot el contrari que l'entrenador de l'Atlètic, Joaquín Caparrós, ja que el seu equip és tercer per la cua, tot i que l'última jornada, això sí, va guanyar el Cuel Osasuna. Aranzubia, porter del Depor, s'enfronta a l'equip de Caparrós, que no va confiar gens en ell en la seva etapa a l'equip basc.
No permetis que la crisi et faci quedar a casa.
Perquè si et fas soci del 3C,
podràs anar al teatre amb descomptes de fins al 50%.
Assistir als millors concerts i festivals
al millor preu.
Veure abans que ningú les millors pel·lícules
de franc.
Espais, llibres, CDs, DVDs.
Fes-te soci del 3C
i sortiràs més.
I amb el Regal Club, ser soci del 3C et surt de franc. Informa-te'n al 902 33 90 33
o entra al web
3C.cat.
3C,
el Club de Cultura.
M'encanta anar a la meva i em diuen que així no trobaré mai nòvio. Si és així, m'estimo més quedar-me sola tota la vida.
Ja sabies que era masclista de merda.
Ja, però jo no imaginava que podria fer una cosa així amb una tia. És que no en raona.
Llevar-se cada dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. En comptes d'atacar, s'ha d'enraona.
Talla amb els mals rotllos. Raona, enraona. Generalitat de Catalunya, som-hi.
El disc de la Marató de TV3. Grans cançons versionades per grans artistes.
El disc de la Marató de TV3, un disc en benefici de la investigació sobre les malalties mentals greus.
A la venda només el diumenge 7 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Diari, El Diari de Tarragona, El Diari de Girona, El Segre, La Mañana, El Regió 7, Mundo Deportivo i El Diari Esport.
El disc de la Marató de TV3, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
3 quarts de 3 en punt del migdia. A la segona divisió, ahir vam veure en directe al Tot Gira l'empat del Nàstic al camp d'un exprimera al Múrcia. Avui el Girona també té un desplaçament complicat, també contra un exprimera, en aquest cas l'Alavés. A Vitòria ja hi tenim l'Eduard Solà, que ens ho explicarà a Catalunya Ràdio aquesta tarda. Eduard, em sembla que el tècnic gironí Raül Agné vol millorar aspectes del joc del seu equip, sobretot al principi, oi? Bona tarda.
Bona tarda. L'entrada del Girona Raül Agné està molt capficat a mirar de solucionar les primeres parts tan dolentes que l'equip ha fet en els dos últims desplaçaments a les Palmes i Múrcia. A les Canàries ho van poder mig solucionar la segona part, però a Múrcia ja no hi van ser a temps. Ara vol mentalitzar els seus jugadors, que avui amb Mendizorroza han de sortir concentrats des del primer minut.
Ja va ser una gana per totes, som capaços d'avançar-nos al marcador fora de casa, perquè bueno, crec que tindrem molt de guanyat, els primers minuts han de ser molt intensos, poder, si ells són lletjos i agressius nosaltres més, i el partit és molt llarg i segur que hi haurà fases on el podrem dominar, però ara mateix només m'obsessiona la primera part i com entrem amb el partit, perquè els últims referents no són positius en aquest sentit. No?
I és que el Girona, que ha guanyat els dos últims partits a casa contra rivals d'entitat com ara el Saragossa o l'Hércules, no acaba de trobar-se bé a fora. Com a visitant només ha guanyat un partit, el de la primera jornada a Vigo. Com diu el davanter Paco Esteban, ara ja tocaria.
Parece que ahora estamos jugando muy bien en casa, que estamos ganando los partidos, y yo creo que tenemos que poner la guinda al pastel, como tú mismo has dicho, ganando fuera de casa. Tenemos que ser un equipo también fuerte fuera, no podemos jugar como los últimos partidos, contra remolque, siempre detrás del marcador, la segunda parte siempre haciendo el doble que el rival. Yo creo que este fin de semana es el punto donde nosotros queremos conseguir los tres puntos.
Avui el Girona té una bona oportunitat per enfonsar una mica més un dels rivals que han de ser directes a la lluita per la permanència. L'entrada de l'Alavés és qüestionat i el Girona mirarà de burxar la ferida que hi ha a l'equip basc després del 5-0 de la setmana passada al camp del Jerez. David Cañas, però, preveu un partit molt complicat.
Ese siempre ha sido un campo muy difícil, muy complicado y bueno, la gente del norte tampoco que le dé, están bastante encima del equipo y bueno, ellos cada vez que lleguen al área para la afición es una fiesta y bueno, es un partido bastante intenso y en el que tenemos que estar muy centrados para no cometer ningún fallo.
Amb novetats, com és habitual cada setmana l'equip titular del Girona, avui a les 5 a Vitòria serà Ponzo a la porteria, Miguel Serra, Òscar Álvarez de Mantell a la defensa, Chechu, Dorca, Canya, Jaume Durán al mig del camp i Hito i Paco Esteban a la davantera. A la banqueta, Ivan Gómez, Rangel, Marc Bernau, Xumetra, Héctor Simón i Gabri.
Doncs et sentirem, Eduard, aquesta tarda també al Tot Giri a la transmissió d'en Puyal. I en futbol internacional, ahir ja vam viure la majoria de partits interessants en les millors lligues. Avui, Isaac, què ens queda? Potser el Milan, del renascut, segons diuen alguns, Ronaldinho.
És innegable que l'actitud de Ronaldinho ha millorat, que està millor físicament i que marca gols, molts d'ells decisius, però el seu estil de joc no és el mateix que mostrava fa uns anys al Barça. Això sí, el Milan, arrossegat per Ronaldinho, com deies, és ara segon de la Sèrie A i si guanya avui el Camp del Turí, situarà de nou a només un punt de l'Inter. Dels equips de la part alta, avui juga també el Nàpols contra el Càller i la Lazio contra el Gènova. Tots dos, Nàpols i Lazio, aspiren a la tercera posició. Encara Itàlia, duel de la part baixa entre el Lecce i la Roma.
I lluny d'Itàlia, pocs partits a les altres lligues.
Anglaterra, per exemple, Tottenham Blackburn, segon per la cua contra tercer per la cua. A Alemanya, Hamburg, Werder Bremen. I a França, Olympique de Marsella, Nice. A Holanda, ja definitiu, s'ha acabat fa pocs minuts. AZ Alkmaar 2, Ajax 0. L'equip de Van Gaal és ara líder, empatat amb el NAC, i l'Ajax és tercer a un punt avui. Oleguer ha jugat els 90 minuts, Gabri ha jugat els últims 20 minuts de partit.
I per acabar, com que és setmana de Lliga de Campions, repassem els rivals del Barça.
L'Sporting de Portugal, rival del Barça dimecres a Lisboa, va guanyar ahir el Naval per 0-1 amb gol de Lietzson. Però atenció, perquè Rockenbach i Abel no podran jugar dimecres contra el Barça per problemes físics. El Basilea, per la seva part, va superar una nova ronda a la Copa Suïssa i victòria també pel Shakhtar a la Lliga Ucraïnesa.
I ara volem fer un esforç per ser optimistes. Falten 11 minuts per les 3. És difícil perquè el Barça d'handbol juga d'aquí a poques hores, a 6:15, en una de les pistes més complicades del món. Però hi ha motius també per l'esperança i és que el Kiel Barça, amb els dos equips classificats ja per a la segona fase, pot decidir moltes coses de cara a una segona ronda. Jordi, ja hem recordat aquests dies que una victòria blaugrana els farà passar a la segona fase amb 2 punts. Si perden, ho faran amb 0. Això canvia molt la situació. Hem sentit, però, molta confiança dels jugadors i l'equip tècnic per poder guanyar aquest partit i treure aquests 2 punts a la segona fase.
És que hi ha motius i arguments per a ser optimistes. L'equip, el Barça, és líder en solitari a la Lliga Sobal i ha guanyat els últims 5 partits disputats entre Lliga i Lliga de Campions. A més, Iker Romero va recuperant a poc a poc el seu millor nivell, superada la lesió al colze. Ara bé, el repte d'avui és molt difícil, no ens enganyem. La pista del Kiel és pràcticament inexpugnable. inexpugnable. I diem pràcticament perquè el Ciudad Real va demostrar en la final de l'última Lliga de Campions que és possible guanyar l'Espercacen Arena. El Barça, però, encara no ho ha aconseguit mai. Hi ha 5 precedents d'aquí el Barça, sempre amb victòria del Kiel. Manolo Cadenas, el tècnic blaugrana, però, està convençut que avui és el dia i ha transmès aquesta confiança als jugadors.
Lo que quiero es que esa motivación, ese convencimiento, lo demostremos en cada momento, ¿no?, en nuestras acciones. Pero sí, trabajamos el día a día para que el equipo esté agresivo, esté fuerte y esté convencido de que se puede ganar allí. Es el primer paso para intentarlo, ¿no?
La plantilla blaugrana també té ganes de tornar al Kiel la derrota de l'anada al Palau, quan els alemanys es van imposar per 27-31. Sentim Albert Roques, que dona les claus per superar el Kiel.
Nosaltres som aspirants a guanyar la Copa d'Europa i, evidentment, passa per guanyar en camps com aquests, no? Bueno, frenar el seu contraatac, sobretot, i el seu joc ràpid i dinàmic, pues, intentar contrarrestar-lo amb el nostre joc, també, que és bastant ràpid, i sobretot tenir més sort de cara a porteria i més encertats que ell, no? Un partit d'aquests es decantarà quasi tot per la sort, no?
Ningú dubta que el Kiel podrà comptar finalment avui amb la seva estrella, Nikola Karabatic, tot i que arrossega problemes a l'espatlla i al colze del braç dret. Per si de cas, el conjunt alemany però compta amb d'altres jugadors determinants, per exemple el porter Thierry Omeyer i el pivot Marcus Alm. Ja fa dies que l'afició del Kiel ha esgotat les entrades pel partit d'avui. L'Espercacen Arena s'omplirà per viure, doncs, un dels millors partits possibles d'handbol, aquest Kiel-Barça, que es disputarà a partir de 5:45 de la tarda.
A Jordi, nom de Déu, ho seguirà tot d'aquest partit, ens ho explicarà tota l'antena de Catalunya Ràdio i buscarem a veure si realment es pot aconseguir aquesta victòria blaugrana per tenir més opcions de cara a la segona fase. Em diuen que ja tinc el nou congost, l'Ernest Macià, preparat. Recordem, al principi del programa hem explicat aquesta victòria del Rico Manresa contra l'Estudiantes, la cinquena victòria, ens deia l'Ernest Macià, del Rico, un Rico que ha començat bé la temporada, que sembla que aquest any tampoc haurà de patir per el descens, tot i que encara és molt d'hora. Ernest, què ha dit? Jo crec que Jaume Puigdarnau, podem sentir, imagino que aquestes victòries són les que realment al final de la temporada fan que pateixis menys, no, per salvar-te?
Doncs sí, sobretot perquè l'any passat, com aquest any, el Rico havia començat també amb 4 victòries, però després van encadenar 10 derrotes seguides. Per tant, i tenint en compte que avui els dos primers quarts el Rico ha començat amb 1 de 14 en triples i que les coses pintaven fatal des del punt de vista anotador, Jaume Puigdarnau es mostrava satisfet, però prudent, i admetent que, tot i la millora defensiva respecte a l'any passat, aquest equip necessita millorar molt des de fora.
És molt difícil ser molt bo a darrere i molt bo a davant. És molt difícil, és molt difícil. Però, tot i que ho sigui molt difícil, nosaltres ho intentarem. Anar millorant el nostre atac, i evidentment mantenint el nostre nivell defensiu, i anar millorant el nostre atac. I això nosaltres no tenim cap més secret per intentar-ho que amb el treball.
Aquestes són les primeres declaracions d'urgència de Jaume Puigdarnau, el tècnic del Rico Manresa. Un Manresa, Ernest, que s'allunya ja bastant, ja fa un forat important als llocs de descens.
I que torna a entrar entre els 8 millors de la classificació, suma 5 victòries, efectivament una diferència de 3 victòries respecte als equips de baix, i ara tenint en compte que jugarà 2 partits fora de casa consecutius contra Menorca i Granada, guanyar avui era pràcticament imperatiu.
Bona dada aquesta, entre els 8 millors, per tant, ara mateix es classificaria a la Copa, doncs amb molts anys pel Manresa, per lluitar per coses encara més importants. Deixem el bàsquet i anem a un altre esport, i anem molt lluny, perquè hem d'anar fins a l'Argentina. D'aquí a 6 minuts i mig, si són puntuals, hauria de començar el quart punt de la final de la Copa Davis de tennis entre els equips de l'Argentina i Espanya, una final que està seguint el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Joan Biós, que ahir ens va explicar aquesta victòria del doble espanyol contra el doble argentí, i avui veurà aquest partit, o dos partits, depenent de si guanya l'equip espanyol el primer i ja s'assegura aquesta final. Joan Biosca, des de Mar del Plata, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ja s'han fet oficials els emparellaments d'aquesta tercera jornada de Davis, en la que està en joc aquesta mítica copa que es disputa en Argentina i Espanya en aquesta pista de moqueta blava de Mar del Plata. Començaran jugant a les 3 de la tarda d'aquí pocs minuts l'argentí José Acasuso, sorpresa, contra una altra sorpresa, el madrileny Fernando Verdasco. Acasuso substitueix el número 1 argentí, Juan Martín del Potro, lesionat físicament i abatut moralment, mentre que Verdasco juga també en el lloc de David Ferrer, que li ha comunicat al capità de l'equip espanyol, Emilio Sánchez Vicario, que no està al 100% anímicament per jugar aquest quart partit. El segon partit d'avui el jugaran David Nalbandian contra Feliciano López, un partit que pot ser el decisiu si l'Argentina empata 2, o intranscendent si Espanya en el primer partit d'avui guanya i deixa, doncs, el resultat rematat 3-1. Les darreres hores han estat de molta tensió aquí a l'Argentina. David Nalbandian i el seu company de dobles d'ahir, Agustín Caleri, van discutir al vestidor després de perdre el partit d'ahir. I Nalbandian també fins i tot va deixar plantada la premsa, no es va presentar a la conferència que havia de fer davant dels periodistes i per això serà sancionat.
Déu-n'hi-do, això no fa ser massa positius als aficionats argentins i la gran sorpresa, podríem dir-ho d'aquesta manera, ens la porta ara el Joan Biosca. Aquest duel entre Casusso i Verdasco no entrava pràcticament en cap de les travesses que s'havien fet per aquest quart partit. Només una última cosa, sento de fons, Joan, que com no podia ser d'una altra manera, hi ha molt ambient, imagino, no?, aquí a la pista.
Sí, ambient de festa ara, però caldrà veure com es comporta el públic, perquè ahir les coses van acabar una mica escalfades i fins i tot el capità espanyol Emilio Sánchez Vicario va dir que estava molt decepcionat amb el públic argentí, un públic que sap de tennis però que va perdre les formes ahir i va insultar durament els jugadors espanyols.
Sí, et vam sentir com ho explicaves al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Joan Biosca, que ens ho explicarà tot el que passi en aquest quart partit i si és necessari, recordeu aquest quart a Casusso Verdasco, si és necessari el Feliciano López contra David Nalbandian, que resoldrà el guanyador final d'aquesta Copa Davis de tennis. Deixem l'Argentina i ens situem una mica més a prop, perquè a Martí Trilla li hem reservat avui una doble feina. És un dels especialistes de motor, per tant, ha viscut les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya, no totes, és clar, almenys al final sí, i aquesta tarda també viurà el Supercross Internacional de Barcelona, al Palau Sant Jordi. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavier.
Anem per ordre i expliquem primer el que ha passat al circuit.
Doncs el circuit, el pilot gironí Francesc Gutiérrez ha repetit avui la victòria que va aconseguir fa 10 anys en la primera edició de les 24 hores i formant equip amb Antoni Puig, Eduard Balcázar i Antoni Palencia. El pilot del CEA León, que ha participat en les 11 edicions de la prova, per ell ha estat una victòria especial.
Per mi és una il·lusió brutal, perquè he tingut la sort de poder fer cada edició. Cada vegada ha estat més competit. Aquest any hem corregut d'una manera extraordinària, que ja es pot veure les diferències, i tot i que cada any ha tingut les seves coses, la primera fa molta il·lusió, però és que la darrera té una connotació molt especial.
En segona posició s'ha classificat l'equip encapçalat pel pilot de Fórmula 3, Dani Clos, després de superar les últimes voltes a Òscar Nogués. Clos, tot i que està content en la seva primera participació a les 24 hores, es queixa d'una penalització que els hi han posat aquesta matinada.
Estic molt content, no?, pel treball que ha estat fent l'equip, no?, però, ostres, 24 hores són molt llargues i, bueno, vam tenir un dels nostres companys d'equip que ahir en el pit lane va superar una miqueta el límit de velocitat i, bueno, jo ho he trobat una miqueta injust, no?, que per 7 km per hora et donguin dues voltes de penalització.
Cal també destacar la participació i el bon paper que han fet dos campions del món de motociclisme, el de trial, Toni Bou, que s'ha classificat a novena posició, i de Marc Coma, campió del món de raids tot terrenys, que s'ha classificat a onzena posició. L'ex-pilot Ángel Nieto, que corria per primera vegada una cursa de cotxes, s'ha retirat a les 3 de la matinada per problemes mecànics. I l'exjugador del Barça, Sergi Bajuan, que participava amb el logotip de Catalunya Ràdio, ha acabat en 22ena posició.
I ràpidament, fes-me també 5 cèntims de la prova d'aquesta tarda, aquest Supercross Internacional.
A partir de les 5 de la tarda, Palau Sant Jordi es disputa el Supercross de Barcelona i concurs de salts amb la participació dels millors pilots del món. Toni Bou, gairebé sense dormir, després de participar a les 24 hores de Montjuïc, serà a les graderies per veure la competició i l'espectacle.
Ara, a mirar el Supercross una mica, el freestyle, que serà un gran espectacle i encara que tingui bastanta son, no m'ho vull perdre.
I ràpidament, encara podem actualitzar els marcadors d'aquest migdia per acabar el programa.
Els resultats de diumenge al matí.
Comencem amb futbol i amb 4 marcadors de segona B.
Benidorm 0, Sant Andreu 0, Terrassa 0, Eivissa 0, Gavà 1, Alcoià 2 i Sabadell 1, Atlètic Balears 1.
Anem a tercera, on hi ha 5 resultats definitius més.
L'Hospitalet 1, Sant Boià 1, victòria del Miapuesta Vilajuïga 4-1 sobre el Palamós, empat a 2 a l'Europa Cassà, victòria del Rico Premià 1-2 al Camp del Prat i victòria de la Rapitenca 1-0 sobre l'Espanyol B.
Destaquem que han fet també els equips catalans de la Lliga Femenina.
L'Espanyol ha guanyat 0-3 a Torrejón, l'Estartit 4-2 davant del Pozuelo Alarcón i el Barça 1-0 davant el Col·legi i Alemany de València.
A la Lliga CB, a part del partit del Rico, n'hi ha 3 més.
Granada 71, Fuenlabrada 63, Bruesa 77, Caix 67 i Madrid 95, Gran Canària 80.
Dos partits de l'onzena jornada de l'hoquei Lliga.
Alcoi 1, Roncat Ubic 3 i Barcelona Sort Lliscau 1, Grup Castillo Lleida 2.
Hoquei Herba, Lliga Masculina, doble enfrontament català.
Polo 3, Esportiu Terrassa 0 i Club Egara 3, Ono Atlètic Terrassa 3.
Repassem la Lliga Femenina.
Caja Cantàbria 1, Polo 2, Atlètic de Terrassa 0, Club de Campo 1, Club Esportiu Terrassa 3, Club Egara 1 i Júnior de Sant Sant Cugat 6, Ourense 0.
I acabem amb la Lliga de Rugbi.
Ha perdut la Sant Boiana 11, 19 amb el Cetrança El Salvador.
Doncs amb aquest repàs dels marcadors d'aquest migdia, nosaltres ho deixem aquí a partir de les 4 i pocs minuts. Tornen els esports de Catalunya Ràdio amb el Tot Gira. Bona tarda.